L'APA, Ciutat de l'Hospitalet, alerta d'un augment de desnonaments de famílies vulnerables. Davant d'aquest increment de casos, la plataforma exigeix més fermesa a les administracions davant dels grans tenidors d'habitatges que es neguen a oferir un lloguer social. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta situació. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Torna la primavera de tapes amb noves propostes per assegurir la gastronomia de l'Hospitalet. En aquesta edició hi participaran més d'una quarantena d'establiments de la ciutat que oferiran una tapa i una consumició per 4 euros. La ruta tindrà lloc del 23 al 26 d'abril, coincidint amb les festes de primavera. El Museu de l'Hospitalet, en col·laboració amb el Centre Catòlic, presenta Calderes de l'Infern, una exposició commemorativa del centenari de la primera representació de l'obra teatral Els Pastorets de la Ciutat. La mostra es pot visitar a l'Harmonia fins al 6 de maig. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest cap de setmana ha tornat a guanyar en aquesta ocasió contra el Peralada per 3-0. Un resultat que consolida a l'equip de Sergio Juste a les posicions de play-off amb 6 punts d'avantatge respecte al 6è classificat. Les famílies en situació de vulnerabilitat social i que es troben en risc de desnonament reclamen més ajudes a les administracions. L'APA, Ciutat de l'Hospitalet, alerta d'un increment de casos preocupant i exigeix més fermesa davant dels grans tenidors d'habitatges que es neguen a oferir un lloguer social.
A l'Hospitalet fa setmanes que s'estan registrant casos de famílies vulnerables desnonades de pisos de propietat de bancs i fons d'inversió. Ara fa un mes explicàvem el cas d'una família de la Torrassa amb 4 menors i un malalt terminal que van aconseguir aturar el primer intent de llançament. Des de llavors, la família no ha rebut cap novetat que els doni esperança per evitar el desnonament definitiu previst per al proper 16 de juny.
Esto que no se tenía ni que haber hecho. Bueno, se conseguimos alargarlo unos 3 meses y algo y nada, esperando a ver si me pueden dar un piso los servicios sociales o la Generalitat.
Davant aquest escenari, la PAS Ciutat de l'Hospitalet reclama més implicació de les administracions. Tot i valorar positivament iniciatives com la mesa d'emergència, consideren que cal dotar-les de més recursos i agilitzar-ne els procediments.
Una família que lo necessita le tarda 3 o 4 meses que lo reciba. Y a lo mejor a veces van a los 3 o 4 meses y si da la casualidad de que está de baja o lo que sea, le dice: vuelve a pedir cita porque esta persona está de baja. No la sustituye otra.
Es reclama ampliar el període d'estada en habitacions socials per a famílies desnonades, facilitar trasters per guardar pertinences i incrementar el parc públic d'habitatge destinat a situacions de vulnerabilitat.
Me parece muy fuerte si en caso de que sean echados a la calle, que solo tengan 3 días, les ponen 3 días en una habitación a todos o en 2 habitaciones, i a los 3 dies li dice que ja se vaya buscando la vida.
La PAS Ciutat de l'Hospitalet ofereix assessorament jurídic sempre i quan les persones afectades disposin del document d'exclusió residencial, un informe de la Guàrdia Urbana que acrediti que no hi ha hagut problemes de convivència i que l'habitatge sigui propietat de bancs o fons voltors.
El barri de Belviche va retre homenatge a Mateo Revilla Castaño amb la col·locació d'una placa commemorativa en record de la seva trajectòria i compromís amb la lluita veïnal. L'acte que es va celebrar dissabte va servir per reconèixer la figura d'un dels referents històrics del moviment veïnal de la ciutat. Revilla, que va morir l'any 2022, als 77 anys, va estar estretament vinculat a Belviche durant dècades. Va formar part de l'Associació de Veïns del Barri des de 1978, entitat que també va arribar a presidir i va tenir un paper destacat de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet, que van capçalar entre 2003 i 2007.
Todas las reivindicaciones, que nadie nos regaló nada, y en ello siempre estaba Mateo. Y todos los demás le seguíamos o viceversa. Todos éramos uno a la hora de reivindicar.
Sempre disposada a fer el que calgués per la família, per mi, per la meva mare, amb uns valors i una integritat que han estat una brúixola, una guia per nosaltres, per la família.
El que Mateo pensava i estaria pensant ara és que, bueno, pues que la lluita no ha acabat, que cal continuar i que cal continuar fent-lo de sempre, no? No fent grans invents, sinó fent-lo de sempre, que és treballar, persistir i no rendir-se mai.
Jaume Graells tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana a l'Hospitalet per les pròximes eleccions municipals. El partit l'ha reelegit per unanimitat aquest cap de setmana en un congrés previ a la presentació de la candidatura a l'electorat.
Esquerra Republicana ha reelegit a Jaume Graells com a candidat a l'alcaldia per les pròximes eleccions municipals, que se celebraran el maig del 2027. El partit ha anunciat la candidatura aquest dissabte en un acte a l'Ateneu de Cultura Popular, on Graells ha reivindicat la necessitat d'un canvi de govern per l'Hospitalet.
L'objectiu és que hi hagi un canvi a la ciutat d'Hospitalet. Portem governats per la mateixa gent des de l'any 79. És un règim ja caducat i cal una alternativa, cal una mirada cap al futur.
L'acte, que ha plegat a representants sindicals, militants, entitats i veïns de la ciutat, també ha comptat amb la participació de la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, que ha assegurat que Graells representa l'alternativa que la ciutat necessita.
Els mals que avui té l'Hospitalet han estat moldejats pels governs del Partit Socialista durant dècades i dècades. Per tant, Jaume Graells representa una alternativa de futur, però també una alternativa honesta que pot mirar amb tranquil·litat absoluta als ulls dels veïns i veïnes de l'Hospitalet i que representa l'ambició que necessita l'Hospitalet.
El candidat republicà ha criticat durament el govern actual del Partit Socialista, acusant-lo d'estar d'esquena a la ciutadania i de no ser capaç de donar resposta als problemes que enfronta l'Hospitalet.
No és normal que tinguem les ràtios més elevades en educació quan hauria de ser l'inrevés perquè tenim més complexitat social. No és normal que tinguem un 30% dels comerços en les persianes abaixades. No és normal que els delictes a la nostra ciutat s'hagin incrementat més d'un 10% mentre a Catalunya estan descendent. No és normal que tinguem el Teatre Joventut tancat per unes obres quan aquestes encara no estan ni contractades. És el desgovern, és l'apatia i per això cal un canvi. En totes aquestes qüestions és en el que nosaltres proposem revertir la situació.
Graells està convençut que l'electorat comparteix aquestes ganes de canvi i per això ha fet una crida a deixar de banda les diferències i unir-se per aconseguir un govern alternatiu.
Hi ha coses que podem estar en desacord, estarem en desacord, però ens uneix una cosa, les ganes de canvi a la ciutat, que és el que jo he pogut constatar parlant amb veïns i veïnes. Hi ha ganes de canvi. Per tant, prioritzem, posem el focus en això. Deixem de banda allò que ens separa i centrem-nos en el que ens uneix. I què ens uneix? L'Hospitalet.
El candidat ha reivindicat la tasca que han fet aquests últims anys des de l'oposició, definint-se com el govern del carrer per haver escoltat i acompanyat a la ciutadania, feina que assegura que seguiran fent d'ara en endavant.
Coincidint amb les festes de la ciutat, torna una nova edició de la Primavera de Tapes. La proposta gastronòmica fa un salt i suma més de 40 establiments que oferiran una tapa i una consumició per 4 euros del 23 al 26 d'abril.
Es un plato típico de Ecuador que sería un ceviche mixto. Compone de pescado curtido y gamba o gambeta que le llaman aquí. Es camarón con ceviche de pescado.
Pues es un espagueti a la marinera. Aunque nosotros somos una gastronomía dominicana, hemos intentado hacer una fusión un poco con salsa dominicana, pero con una pasta que en general pues es algo muy típico para todo el mundo.
Aquestes són algunes de les propostes que es podran tastar durant la iniciativa gastronòmica Primavera de Tapes del 23 al 26 d'abril. Aquesta 14a edició fa un salt i suma 9 restauradors que donaran a conèixer les seves propostes.
Enguany ens fa molta il·lusió que hem crescut, ens hem fet grans aquesta 14a edició. Hem passat dels 26 establiments de l'any passat a 43 a tota la ciutat. Estem entrant a diferents barris, una mica també amb la sintonia de que volíem doncs, de fer que la gent surti a sopar d'altres barris, ens conegui i passegi per altres espais de l'Hospitalet.
Propostes de cuina tradicional i altres de creatives, amb maridatges sorprenents o que fusionen plats de diferents cultures. L'edició d'enguany, que ben segur farà les delícies dels comensals, compta amb el cuiner i comunicador Arnau París com a padrí. Guanyador de Masterchef el 2021 i nou presentador del programa Joc de Cartes de 3CAT, París ha tingut el privilegi de tastar ja les propostes dels restauradors hospitalencs i aquest ha estat el seu veredicte.
Aquesta edició del Primavera de Tapes es presenta bastant potent, em sembla. Jo, com a part del jurat, que he pogut veure cosetes ja amb una mica d'antelació, doncs he vist un nivell molt alt, he vist coses molt xules i també tapes que van des de les coses potser més clàssiques a coses bastant pensades amb molta feina.
Com cada any, la ciutadania podrà votar la seva tapa preferida en la categoria de tapa més popular i entrar en el sorteig de diferents premis. A més, un jurat professional decideix els guardonats en la categoria de la tapa de millor qualitat gastronòmica, la tapa més saborosa i la tapa més creativa.
Després de passar per Bilbao i Alacant, la Fira Japan Weekend ha aterrat aquest cap de setmana al recinte de Fira Gran Via, que s'ha convertit en l'epicentre de la cultura japonesa.
L'art, la literatura i la gastronomia japoneses han tornat a omplir la Fira Gran Via de l'Hospitalet, que aquest dissabte ha acollit una nova edició del Japan Weekend, l'esdeveniment més gran del país que celebra la cultura del Japó. Milers d'amants del manga, l'anime i el K-pop s'han reunit a la trobada per gaudir de tallers, concursos, exhibicions de ball i espectacles en directe, però sobretot per veure els seus artistes preferits i per lluir els cosplays.
Hi ha molts artistes a nivell nacional que porten moltes coses que no les pots trobar en cap altra banda. I per una altra, per lluir disfressa.
Si ens agrada tenir alguna excusa per treure els cosplays a passejar.
Bueno, al final, com que ens agrada tot aquest món de les diferents sèries d'anime, doncs també ens agrada poder comportar la realitat als personatges que més ens agraden o als nostres personatges preferits.
A mi simplement m'agrada, és divertit disfressar-se. Vull dir, és un Carnestoltes 2.0.
La jornada ha portat fins a l'Hospitalet a músics, il·lustradors, cosplayers i creadors de contingut destacats del panorama internacional, i també artistes del país com la Cristina, que han omplert les paradetes de la fira amb les seves creacions.
Esta zona, básicamente somos todos ilustradores que hacemos nosotros, todo lo que hay en el puestecito está hecho solo por nosotros y a mano. Principalmente lo hago todo en acuarela casi casi, y mis propias ilustraciones las tengo, tanto en láminas como en llaveritos, pegatinas y así.
La trobada ha estat una oportunitat per compartir l'interès per tots els àmbits de la tradició japonesa, una afició que els assistents atribueixen a la nostàlgia de la infància i al fet que sigui una cultura tan diferent a la d'aquí.
Jo crec que potser la nostra generació la té una mica integrada, sí, sí. Per TV, o sigui, Super 3.
El sí, Super 3,
el Super 3, que veia moltíssim anime en català.
Des de petits ja creixem mirant aquestes sèries, per exemple, pues, anem disfressades d'una sèrie que veiem de petites, no? I és com que es queda amb tu, al final.
Sí. Com que és una cosa tan diferent a la nostra, que ens crida molt l'atenció, i per això suposo que enganxa tant.
El menjar, la cultura, tot, i a més que hi ha persones que aquí li agraden compartir els mateixos gustos. Sí. I bueno, és una cosa que nosaltres vivim.
El Japan Weekend celebrarà la seva pròxima edició el 9 i 10 de maig a València, i el 26 i 27 de setembre acabarà la seva gira per Espanya a Madrid.
La coordinadora sardanista de l'Hospitalet ha celebrat aquest cap de setmana la 40a trobada de cursets de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. En aquest acte de cloenda de la temporada han participat fins a 15 escoles i entitats de la ciutat.
Mans en l'aire, el mocador ben lligat i les espardenyes preparades per a ballar. Així ha celebrat la coordinadora sardanista de l'Hospitalet la 40a trobada de cursets de sardanes, amb la participació també dels alumnes i professors de 10 escoles de la ciutat.
Per ells és el final de curs i per nosaltres és una trobada de gent gran, perquè són els que fan els cursets a tots els locals de la gent gran de l'Hospitalet, de Santa Eulàlia, del centre, de Sant Josep, Pobillacases, Bellvitge. És bonic perquè hi ha gent de tot arreu, i els barris conclouen aquí que no conviuen mai.
L'acte, celebrat a la plaça de l'Ajuntament, marca el final del calendari de cursets de l'entitat, una cloenda que ha reunit a 300 persones que han dansat el ritme de la cobla contemporània. En 4 dècades la trobada ha passat per diferents canvis.
Vam començar fent-ho en el parc de Can Boixeres, ens trobàvem que hi mancaven moltes coses, perquè no hi ha lavabos, no, la gent per desplaçar-s'hi era més complicat. Hem intentat fer-ho amb altres places de l'Hospitalet, com és els blocs de Ciutat Condal, però clar, són llocs més petits.
El seu objectiu, però, continua sent el mateix, apropar la cultura popular catalana a tots els públics, des dels més grans als més petits.
És com una forma molt divertida d'expressar-se.
A mi m'agrada ballar amb els meus companys i així és una manera d'estar junts una estona.
El repertori de música ha estat molt divers, tant melodies més tradicionals com cançons més modernes. D'aquesta manera, els estudiants han pogut demostrar tot el que han après.
Bueno, quan li pilles el truc ja t'acostumes.
Un ambient festiu que ha fet que veïns i familiars envoltessin les rotllanes de sardanistes per gaudir de l'espectacle i fins i tot alguns s'han animat a unir-s'hi.
Els pastorets de l'Hospitalet fan 100 anys i la ciutat ho ha volgut celebrar amb l'exposició commemorativa Calderes de l'Infern, que s'ha inaugurat aquest cap de setmana a l'Harmonia i que es podrà visitar fins al 6 de maig.
Fa un segle, només un any després de convertir-se oficialment en una ciutat, l'Hospitalet va viure la primera representació dels pastorets, que van pujar a l'escenari del Teatre del Centre Catòlic per estrenar una tradició que es manté fins a dia d'avui. La ciutat ha celebrat que l'obra de teatre ha arribat als 100 anys dedicant-li una exposició commemorativa al Museu de l'Harmonia, que s'ha inaugurat aquest dissabte.
Des de fa, fa 100 anys fem els pastorets en el Centre Catòlic, no sempre els pastorets de Folk i Torres, hi ha hagut diferents pastorets al llarg de tots aquests anys, però és una cosa que portem sempre des de dins, és una cosa que hem fet de tradició sempre i és part de la nostra vida i per això hem volgut celebrar-ho fent un gran muntatge, una gran exposició aquí a l'Harmonia.
La inauguració de la mostra, que ha comptat amb la participació de gegants, tabalers, titellaires i també d'algun personatge dels pastorets, ha plegat al voltant de 200 persones. Veïnes, veïns, entitats i representants institucionals han aprofitat l'ocasió per recordar l'actor i director de teatre Miquel Xertó en un acte que ha reflectit el caliu que genera al voltant dels pastorets, un dels principals temes que aborda l'exposició.
D'origen era una exposició centrada en la idea de les calderes, dels dimonis, de l'infern, però hem volgut també tirar una mica cap a la idea del foc. Aleshores parlem del foc de l'infern, però també del foc celestial, també del foc de la llar de foc, el foc del campament dels pastors, parlem d'un element que fins i tot també relacionem amb el caliu de la gent que es reuneix cada any per fer aquest espectacle de tots els nivells.
Les calderes que protagonitzen la mostra venen de grups de teatre de tota Catalunya, que han cedit una de les peces essencials del seu decorat per l'ocasió. Però els visitants hi podran trobar moltes coses més.
Principalment vestuari, podrà veure les calderes, evidentment, l'element central, també els grans decorats que tenim, els grans talons, teatrets de titelles, veiem diferents elements, fotografies, també n'hi ha, sí, coses que omplen cada any a l'escenari per Nadal.
L'exposició també posa de relleu el profund vincle dels pastorets amb l'Hospitalet, una ciutat compromesa amb el seu patrimoni.
Part de la nostra identitat com a Hospitalet és la nostra cultura popular, no? I el blindatge que fem d'aquests elements culturals populars que han passat durant molts anys i que volem que continuïn passant. Per tant, els pastorets és un emblema, avui mateix, aquest any, és un emblema d'aquesta consolidació de la cultura popular i de voluntat de protegir-la, de mimar-la, de cuidar-la i de fomentar-la i que evolucioni doncs, conjuntament amb tota la ciutat.
La mostra es podrà visitar fins al 6 de maig i, mentrestant, darrere de les bambolines, ja hi haurà qui tindrà la mirada posada en el pròxim Nadal, quan es farà la 100a representació de l'obra.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem parlant d'esports, comencem parlant també de l'OSP, en aquest cas, que segueix una bona dinàmica.
Doncs sí, 13 punts dels últims 15 possibles, 5 porteries a 0 consecutives i consolidat a la zona de play-off. Aquest diumenge, victòria 3-0 contra el Peralada, en un partit dominat pel conjunt hospitalenc, pel conjunt riberenc. Sí que és cert que els primers 20-30 minuts van ser una mica més igualats, va tenir també una ocasió molt clara el conjunt visitant, aquesta que veiem ara mateix, que s'estavella al pal, però a partir d'aquí això va fer reaccionar al centre d'esport Hospitalet, a l'OSP, que poc després va tenir aquest penal a Adri García, que va transformar Joel Lasso i que posava doncs, l'1-0 a favor del conjunt riberenc, del conjunt de Sergio Juste, que insistim, porta 13 dels últims 15 punts possibles. Aquí veiem el gol de Joel Lasso, del 10 del centre d'esport Hospitalet, i poc després, abans d'arribar al descans, arribava el 19è gol de la temporada d'Ignasi Kerr. 19 gols porta ja al davanter de l'OSP, aquest ha estat el 19è, com dèiem, i posava ja el 2-0 abans del descans. Ja a la segona part, minut 80, arribava aquest gol de Flavio Ribeiro, que s'aprofitava de l'errada de la defensa del porter del Peralada per anotar el 3-0, per sentenciar el duel i per tal que l'OSP sumés 3 punts que el consoliden a la zona de play-off.
Penso que s'estan donant les coses que portem treballant des de l'inici i bueno, hem aconseguit aquesta solidesa defensiva sobretot i penso que amb això ens està donant molt. Després ara, aquestes últimes setmanes hem treballat també una mica més l'ofensiu i penso que també està sortint. És que al final pues, bueno, és un treball que porten fent ells.
També va guanyar el Sant Andreu Sever Hospitalet, tot i que amb més patiment. Victòria 77-76 contra el CB Castelldefels a la penúltima jornada de la tercera FEP. En un partit dur, molt complicat per al conjunt d'Òscar Navarro, sobretot perquè el Castelldefels doncs, va plantejar un partit molt defensiu, a vegades fregant fins i tot la legalitat, però l'Hospi doncs, va saber reaccionar, va saber competir amb aquest context i finalment va guanyar, tot i que de forma molt ajustada, amb diferents jugadors que van aportar moltíssim, com sempre, Nil Baqués, 19 punts, 27 de valoració, Gerard Sevillano, 13 punts i 18 de valoració, i també Àngel Alexandre, 15 punts i 17 de valoració, van ser els millors d'un Sevilla Hospitalet que ja sap que serà tercer i que jugarà el play-off d'ascens, la primera eliminatòria, contra Navàs o contra Vic.
No, estic content per la part de la victòria. Crec que és una victòria de molt ofici. Hem sabut patir, hem sabut estar per darrere el marcador en el tercer quart quan la cosa es complicava, també el quart període. Però també a mi, com a entrenador, com a Òscar, a mi aquest tipus de partits no m'agraden gaire.
I el Sant Andreu Electroquímica Bàsquet Club Tecla Sala va perdre per una derrota assumible i sense transcendència per al conjunt de Cristian Gómez. A la pista del líder, el Prat, no va poder fer gran cosa. El Tecla Sala ho va intentar, evidentment, però sí que és veritat que a partir del descans ja el Prat va aconseguir un avantatge suficient com per no patir i finalment doncs, va guanyar 97-64 amb un bon partit, això sí, de Marc García, 16 punts i 20 de valoració, d'un Tecla Sala que només li falta una jornada, que depèn de si mateix, que si guanya el dissabte vinent contra Granollers continuarà, es salvarà en aquesta tercera FEP i fins i tot perdent podria salvar-se sempre i quan la Muela també caigui en el seu últim partit de la temporada. Però de moment tot sembla indicar que el Tecla Sala podrà salvar la categoria en aquesta tercera FEP.
Hem intentat competir, sabíem de l'entitat contra la que jugàvem. El Prat té un equipàs, bueno, fins que ens han aguantat les forces doncs hem intentat aguantar el marcador, però bueno, cada vegada que ens apropàvem una mica ells a base de triples marxaven una altra vegada, no? I al final la corda l'hem intentat estirar el que hem pogut, però ja no ens han arribat les forces.
L'Hospitalet Pioners seguirà a la Lliga Nacional de Futbol Americà després de la victòria 25-20 contra els Terrassa Reds. Gran partit, gran victòria del conjunt de Víctor Martín, que no tenia xarxa, que havia de guanyar sí o sí per salvar la categoria. Venia l'equip que arribava com a líder en aquesta jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà i, malgrat tot, gran partit de l'Hospitalet Pioners, gran partit d'aquest home, Agustín Doello, el número 3 de l'Hospitalet Pioners, gran partit també del quarterback Braxton Hughes per donar la victòria a Pioners, sobretot basat en la primera part, una gran primera part del conjunt de l'Hospitalet Pioners. 19-6 va marxar al descans l'equip de Víctor Martín. Sí que és cert que la segona part la cosa es va complicar, es va avançar fins i tot Terrassa Reds amb 19-20, però novament va reaccionar el conjunt hospitalenc per posar el 25-20 i per assegurar-se la permanència a la Lliga Nacional de Futbol Americà una temporada més.
Molt orgullós de l'equip, al final avui per aconseguir la permanència, perquè era guanyar o baixar, havíem de guanyar a l'equip que va liderar la nostra conferència, per tant és un equip que arribarà a semifinals i que competirà per guanyar la Lliga i per tant hem demostrat que podem estar allà però hem de ser molt més consistents en el dia a dia i partit a partit per poder arribar allà, però bueno, molt contents en com acaba la temporada, ens hauria agradat tenir més victòries, però bueno, molt content de com acaba i molt orgullós dels jugadors i del club.
I un altre equip que ha assolit la permanència aquesta setmana ha estat el Club Tenis Taula l'Hospitalet. Victòria 4-1 davant del Club Tenis Taula Olot. I aquest resultat que fa que el conjunt d'Òscar Gallego ja tingui absolutament assegurada la permanència a la superdivisió, a la màxima categoria del tenis taula espanyol. 4-1 va superar el conjunt de l'Hospitalet a l'Olot, amb 2 punts d'Amir Mahdi Keshavarzi, del jugador iranià, amb 1 punt de Marc Miró i també un altre de Norbert Tauler per fer els 4 necessaris per guanyar. Amb aquesta victòria, el Club Tenis Taula l'Hospitalet suma 14 punts, l'escala és penúltim amb 6, falten només 4 jornades, 8 punts de diferència, el baraix també és favorable al Club Tenis Taula l'Hospitalet i, per tant, ja a falta de 4 jornades, el conjunt d'Òscar Gallego pot ja celebrar la salvació.
Doncs com sempre, Andrés, tot això i més, avui hi ha una nova edició de l'Elia Can Joc. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans, com sempre, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La Paz, ciutat de l'Hospitalet, alerta d'un augment de desnonaments a famílies vulnerables. Davant d'aquest increment de casos, la plataforma exigeix més fermesa a les administracions davant dels grans tenidors d'habitatges que es neguen a oferir un lloguer social. Torna la primavera de tapes amb noves propostes per assaborir la gastronomia de l'Hospitalet. En aquesta edició hi participaran més d'una quarantena d'establiments de la ciutat que oferiran una tapa i una consumició per 4 euros. La ruta tindrà lloc del 23 al 26 d'abril, coincidint amb les festes de primavera. El Museu de l'Hospitalet, en col·laboració amb el Centre Catòlic, presenta Calderes de l'Infern, una exposició commemorativa del centenari de la primera representació de l'obra teatral dels Pastorets a la ciutat. La mostra es podrà visitar a l'Harmonia fins al 6 de maig. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.